Bona tarda, com esteu? Són les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Fins aquest diumenge, el Sabadell era l'equip de tot el futbol espanyol que feia més temps que no patia una remuntada al seu estadi. Cada cop que el centre d'esports es posava per davant, a la nova Creu Alta, com a mínim, en el pitjor dels casos, sumava un punt, un empat. Una ratxa increïble de gairebé una dècada. Han faltat res, uns dies, per arribar als 10 anys i de 125 partits. A segona B, però també a segona A, sense que cap visitant aconseguís voltejar un avantatge arlequinat. Tot fins abans d'ahir, quan l'Hèrcules va capgirar el gol de Boris Garros i es van dur els 3 punts camí d'Alacant. La ratxa ja té data de final. Han estat, concretament, 3.633 dies, dit d'una altra manera, 9 anys, 11 mesos i 10 dies sense viure la sensació que van patir diumenge a l'estadi Creu Altenc. Una xifra que demostra que, d'una banda, la nova Creu Alta no és un escenari massa propici pels rivals, i de l'altra, que el futbol és especialment capritxós, per què no dir-ho? Hem viscut durant aquesta dècada un descens, 4 anys al futbol professional, temporades pèssimes com la passada, i just ha hagut d'arribar en un dels anys més dolços de la història recent arlequinada, el trencament d'aquesta estadística i contra un rival a més en crisi. No passa de l'anècdota, i segur que a més d'un li fa més mal haver perdut que no pas aquesta estadística trencada, però la veritat és que és ben curiosa la dada i per això la comentarem a fons avui aquí a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González i el Roger Benet, al control de so, comencem.
Qui es comenta la recepció?
Al marge de totes aquestes estadístiques arlequinades, escoltarem Àngel Martínez, Xavi Boniquet i també Pedro Capó. Marxarem fins la Nucía, però per parlar de tennis, no només de futbol, ho farem amb un sabadellenc, amb l'Israel Bior, i també Lliga Nacional Juvenil, futbol sala o bàsquet.
I fora de l'hotel?
Ousmane Dembélé encara no podrà reaparèixer al Barcelona. L'atacant francès seguirà fent recuperació després de notar molèsties a la cuixa dreta per fatiga muscular. Avui arrenquen, per cert, els quarts de final de la Copa del Rei a les 9, al 9 Los Cármenes, Granada-València. Demà jugarà el Mirandés Villarreal a Anduba i de cara a dijous Real Madrid, Real Sociedad i Athletic Club,
i
Futbol Club Barcelona.
Socials.
I a més, els germans Marc i Àlex Márquez han presentat el nou model d'Honda pel Mundial de Motociclisme. Ciclisme. Els de Cervera l'estrenen, els tests que estan fent a Sepang, a Malàisia. Marc Márquez, recordem, defensarà el títol de MotoGP assolit aquesta temporada, i el seu germà Àlex estrenarà a la cilindrada reina amb aquesta moto. Ara sí, Roger, què toca?
I a les xarxes socials.
A les xarxes socials trobem el Santi Ramos, @santi_titan a Instagram, després de completar la primera Titan Desert a l'Aràbia Saudita. Deia això exactament: l'any 2012 vaig decidir aventurar-me a córrer la meva primera Titan Desert. Recordo que fins i tot es van fer apostes sobre en quina etapa abandonaria o trencaria. Va per vosaltres, incrèduls, 9 edicions, 9 finishers. Gràcies per donar-me la força suficient per tornar cada cop amb més ganes i amb més força. Gran, passat de pes, amb ambes, lesionat de l'espatlla, van ser la meva inspiració, tots ells, sense rancor, eternament agraït, signa el Santi, un titan.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, just quan acabi el programa, a les 3 en punt, 700 de final de la Copa de Palestina, Shabab Al-Khalel contra Marques Nourshams i Marques Balata contra Alali Kalkilia.
Avui celebra el seu aniversari.
Algun dia ens farem unes 15 a la llengua. Avui acabem felicitant la futbolista forjada en el seu dia al Centre d'Esports, la internacional Alexia Putellas.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Siguin-nos, sobre de les dues en punt de la tarda, dimarts 4 de febrer del 2020, dia de descans, com és habitual, al Centre d'Esport Sabadell, tractant-se d'un dimarts, païna encara la decepció per la derrota contra l'Hèrcules d'abans d'ahir a casa, la nova Creu Alta, 1-2, que la veritat és que trenca moltes ratxes. Ahir ja comentàvem algunes de passada amb el Sergi Garcés. Avui posarem la lupa, segurament la més sorprenent de totes les estadístiques trencades per l'equip de Vicente Mir. Però abans analitzem una mica com queda la situació a la taula. L'equip segueix líder, com sabeu, però ara amb 3 punts de marge respecte al Barcelona B. I aquí diu que serà el gran candidat a acabar primer, el filial blaugrana, veient tot el que ha fitxat. I de fet el propi Antoni Hidalgo assenyalava l'equip blaugrana juntament amb el Villarreal B com els equips que poden marcar la pau d'aquesta segona volta del campionat al grup 3 de segona divisió B. 3 punts per sota del Sabadell i el Barça B, per tant, el Castellón és tercer, 4 punts avall. El Cornellà completa la zona playoff també amb 40 punts, a 4 també del Sabadell, i el límit el marca aquest Villarreal B amb 39, 5 per sota dels arlequinats. En cas de victòria arlequinada, evidentment, segur que tots vau fer els càlculs quan anàveu cap a la nova Creu Alta. Ara mateix la situació seria ben diferent, però tocarà patir una miqueta en una part alta més ajustada del que semblava, com ha explicat el futbolista Pedro Capó.
Tot seria molt guapo, no?, si ara haguéssim guanyat en 6 punts d'avantatge al segon, 9 al cinquè, i, bueno, per dir-ho d'alguna manera seria massa bonic, no?, si no patíssim. Però, bueno, sí que quan veus dius, avui és el dia per fer aquí un cop sobre la taula ja dels de veritat, no?, de dir, Sabadell per treure'l d'allà. Però bueno, jo crec que no ha de passar d'aquí, no? D'una derrota, de 3 punts, valen el mateix que els de la setmana passada, que els de Castellón, que els de la setmana vinent al Nucía. I bueno, jo crec que el futbol setmana a setmana, partit a partit, i la setmana que ve una altra.
No es va poder fer aquest strip, aquesta escletxa més gran encara a la classificació amb aquesta victòria que hagués suposat la quarta consecutiva dels arlequinats. Van quedar frenades unes quantes ratxes i el maonès, Pedro Capó, també ha comentat les 7 victòries seguides, que és una altra de les estadístiques que s'ha tancat, que havia obtingut fins aquest diumenge en aquest tram de Lliga al Sabadell a la nova Creu Alta, ratxa que evidentment va quedar frenada per l'Hèrcules en l'últim partit. Capó explica com és de difícil enllaçar tants triomfs locals consecutius.
Sabien que seria complicat guanyar tots els partits que quedaven i bueno, sí, un dia o l'altre havia d'arribar, jo mai ho vols, però bueno, és futbol.
És futbol, va tocar la creu després d'unes quantes victòries de forma consecutiva i ben pendents els arlequinats que es troben de la classificació, que repassàvem ara fa un moment, com hem analitzat ja en les últimes hores, la part bona de la pel·lícula, un cop perdut el partit contra l'equip de Vicente Mir, és que molts rivals directes també es van deixar punts, com ara l'Andorra, l'Espanyol B o el Lleida Esportiu, que van empatar, o el Castellón, que va perdre. Tot i així, Xavi Boniquet és conscient que no poden frenar el ritme ara si volen continuar al davant.
En algún momento iba a llegar y bueno, ahora hay que arrimar el hombro y seguir peleando porque, como te dije hace una semana, los de arriba tampoco fallan, tampoco pinchan. Esta semana se nos había dado la circunstancia de poder, si ganábamos, poder alejarnos un poquito del segundo, pero al final también los de abajo aprietan y te vienen, te plantean un partido serio y no hay que desmerecer a ningún rival.
Doncs sigui de la part baixa o de la part alta, evidentment el que comentava també Antoni Hidalgo després de guanyar a Paterna, que és un moment decisiu de la temporada perquè a partir d'ara comencen a despertar-se tots, arriben les angoixes d'última hora, la gent que es veu amb l'aigua al coll o una mica més amunt comença a reaccionar i per tant els marcadors en aquest tram final de Lliga que s'encetarà d'aquí unes quantes setmanes seran potser una mica més sorprenents com acostuma a ser habitual en aquest grup 3 de segona B. I una més, abans de donar pas a l'informe que avui us hem preparat sobre la ratxa de 125 partits consecutius sense encaixar cap remuntada en contra, en aquest cas la veu del capità d'Àngel Martínez, reconeixent que la derrota de diumenge ha deixat un pèl tocat l'ànim del vestidor, però que de passada també serveix per adonar-nos tots plegats del que estaven fent els arlequinats, especialment a l'estadi a casa.
La veritat que estem fotuts, no?, perquè era un partit que volien guanyar, però sí, si mirem la part més positiva d'avui és valorar encara més el que estem fent, no? Costa molt guanyar en aquesta categoria i sembla quan guanyes i guanyes no li dones el valor que té. Estem allà dalt per algú i com et dic, estem fotuts, però ja amb el cap en l'aire i amb ganes de demà començar a treballar ja per el partit següent a la Nucía, que serà una batalla també molt bona.
Demà començaran a treballar efectivament els homes d'Antonio Hidalgo després d'aquest dia de descans, avui com diem dia lliure per l'equip sabadellenc, l'últim abans de la Nucía Sabadell de diumenge a 2:00 de 7:00 a Terres Alacantines, que ens servirà per fer una mica de resum de la situació el dia d'avui. S'espera que tant Aleix Roig com Fernando Pajarero vagin reincorporant-se paulatinament als entrenaments amb la resta del grup, però segurament massa d'hora encara per formar part d'una convocatòria. Aleix Coca encara serà baixa aquesta setmana pel petit trencament fibrilar que va patir a Paterna. Després de no jugar diumenge per precaució, anant carregat muscularment, podríem dir, Edgar Hernández podria reaparèixer al Camilo Cano a l'estadi de la Nucía, i el dubte és si Manu Lanzarote arriba a temps o no per la cita, tenint en compte que Néstor Querol serà baixa perquè haurà de complir cicle. Per tant, ens esperen uns dies d'estar pendents de l'evolució de diferents futbolistes per acabar de dibuixar la convocatòria d'Antoni Hidalgo de cara a aquest la Nucía Sabadell de diumenge a 2:15 de 7:00 a Terres Alacantines.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I tot com dèiem abans, després d'un 1-2 que has miculat un bon grapat de registres. Pels amants de l'estadística, el més destacat segur és la ratxa de gairebé 10 anys sense que cap equip remuntés una victòria momentània del centre d'esports a la nova Creu Alta. Ens hem fet una mica pesats en les últimes hores i en les últimes temporades a mesura que la cosa anava més, que anava ampliant-se aquesta ratxa. Però anem a fer un exercici. No sé si recordeu l'última vegada que un rival, traient-la d'aquest últim diumenge contra l'Hèrcules, remuntava una victòria momentània del Sabadell a la nova Creu Alta. És a dir, el Sabadell començava marcant en un partit a casa i al final acabava perdent-lo. Avui hem fet aquest exercici amb la veu de la Mireia Sanz i amb el Sergi Garcés també, i el muntatge del Roger Benet i la col·laboració, per què no dir-ho, de l'estadístic Miguel Ángel Rodríguez. Si no recordeu, aquell últim partit era aquest.
Ha plogut, ha fet sol i fins i tot ha nevat, i les hem vist de tots colors des de la victòria del Barcelona B per 2-3 a la nova Creu Alta el 21 de febrer del 2010. Ha passat gairebé una dècada clavada des de l'última vegada que un rival remuntava una momentània victòria arlequina del Temple.
Gol del Sabadell! Gol de Joel Álvarez! Que trenca a plorar en plena celebració, feia 11 mesos que el de Juneda no marcava en partit de Lliga.
A vegades va bé recordar els protagonistes per fer-nos realment la idea del temps que ha passat. Aquell centre d'esports tenia David Pirri com a entrenador, i en la fotografia de l'onze inicial hi apareixien De Nava, Xapi Arnau, Agustín, Pep Pagès, Àlex Ruiz, Julián Robles, Puig d'Ullés, Juvenal, Jesús Milán, Joel i Eneco. Sobta més encara, però, comprovar que hi havia el Barcelona B, l'entrenador i l'actual seleccionador Luis Enrique, i aquell dia van jugar Rubén Miño, Martín Montoya, Funtás, Armando, Espasandín, Rueda, Sergi Roberto, Elvis Oniema, Nolito, Jonathan Soriano i un Benja Martínez, que com a curiositat ha estat en les dues últimes remuntades a la nova Creu Alta, ja que diumenge, tot i no jugar cap minut, era la llista de convocats de l'Hèrcules. També van tenir minuts aquell 21 de febrer del 2010 sortint des de la banqueta Marc Muniesa, Víctor Vázquez i un que més tard acabaria vestint d'arlequinat, Gaia Solín. Joel va fer l'1-0 per als sabadellencs al minut 6 i l'avantatge va durar fins a entrada a la segona meitat, però en l'última mitja hora Jonathan Soriano i Nolito amb un doblet van capgirar el marcador. Una altra curiositat, l'ara segon entrenador del centre d'esports, Juvenal, va maquillar el marcador amb el 2-3, però no va poder evitar la remuntada culer. Vista en perspectiva, per tan sols dues setmanes, el Sabadell, l'equip de futbol espanyol que feia més temps que no patia una remuntada al seu estadi, no ha complert una dècada sencera amb aquesta estadística immaculada. Una demostració, diu l'actual capità Àngel Martínez, de com és de complicat esgarrapar alguna cosa a la nova Creu Alta com a visitant.
Les estadístiques sempre et diuen coses, no? I si a cap casa, pues, amb l'empenta de la gent, sí que mirar que és tot molt més fàcil. Avui ha sigut aquesta sessió de la temporada que ens ha faltat la manca d'encert, però amb la gent i més amb les ganes que té, amb l'il·lusió que té, la cita que aquí a casa va tot rotllat i anem bé. Com a dir, les estadístiques estan allà, però partit a partit tenim que anar treballant i sabem que en aquesta grup 3 de segona B cada partit és un món i cada partit és molt i molt difícil.
En total han estat 125 partits en els quals el Sabadell s'ha posat per davant jugant a casa i el rival no era capaç de donar-li la volta al marcador. I això que aquest període ha inclòs temporades nefastes com la passada i també 4 a segona divisió amb rivals de més nivell. Tot i que realment ha anat d'un pèl en alguna ocasió, com ara fa un parell de temporades, el 22 d'octubre del 2017. Precisament, Gaia Solín va avançar l'equip per l'equinat, però Raúl i Juanan van voltejar el marcador. Miguel García, en l'última jugada de partit, va salvar un punt per a l'equip de Toni Saligrat i també va perllongar uns quants anys més aquesta ratxa sense remuntades. Tot fins aquest últim diumenge.
Obre la dreta per Aitor Pascual, es desmarca Ronre i a veure si el veu. Prefereix conduir, fa la centrada, Boni! Gol, 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 gol! Boris Garros 1, Hércules 0. Mohafen l'ha desmarcada. Fora de joc, gol. Doncs ha valgut el gol. Semblava que hi havia fora de joc. S'ha avançat Bergos buscant el punt de parada, la pilota rematada, gol. Doncs ha marcat l'Hércules. En l'estratègia ha marcat Pedro Torres. Capgira el marcador al quadre alacantí. I això sí que és notícia a l'estadi. Sabadell 1, Hércules 2. Qui ho havia de dir després que s'avancés el Sabadell? Tocarà remuntar.
El gol de Boris Garros va ser capgirat per les dianes de Bergos i Pedro Torres i 9 anys, 11 mesos i 10 dies després, l'Hércules recollia el testimoni del Barcelona B, una estadística que dins del vestidor no tenien controlada, ho reconeixien Xavi Boniquet i Pedro Capó.
Las estadísticas están para romperse, como has dicho, y al final, pues bueno, mira, se rompe una estadística que desconocía, la verdad, y bueno, al final, pues, me toca seguir remando y la semana que viene, pues nada, seguir intentando sacar los tres puntos y seguir rompiendo estadísticas, espero que bueno, que no está bien, esta cosa no ha sido mala.
Jo sabia que feia molt, però tant com una dècada i 125 partits no, però bueno, no, jo crec que això demostra lo complicat que és guanyar aquí a l'estadi quan ens posem per davant i bueno, sí que esperem encetar una nova ratxa, no, d'aquí poc.
En canvi, qui sí que tenia més present aquesta ratxa és qui, si no, l'estadístic Miguel Ángel Rodríguez, en l'actualitat delegat del Centre d'Esports i responsable de totes aquestes estadístiques arlequinades. D'aquesta manera valora ell una xifra tan impressionant com aquesta de 125 partits consecutius a la nova Creu Alta sense remuntades en contra.
Diuen que totes les ratxes s'acaben i bueno, semblava que aquesta no s'acabaria mai, però lògicament també ha arribat a la seva fi. 125 partits sense que li remuntessin cap partit a cap marcador favorable al Sabadell a l'estadi, una xifra rodona i bastant impressionant. Una llàstima no haver arribat als 10 anys de l'últim cop, que ha faltat uns dies, però bueno, la xifra és molt remarcable i s'ha de destacar, s'ha de treure el seu valor, perquè han passat, ja dic, de gairebé 10 anys, 12 entrenadors diferents, hem jugat a segona divisió B en temporades bones, regulars i molt dolentes, com l'any passat, i també hem estat 4 anys a segona A i hem pogut aguantar aquesta estadística fins al dia d'avui, o sigui que hem de donar valor a aquesta dada i ara hem de tornar a començar de zero. Evidentment és molt difícil que tornem a enllaçar una ratxa com aquesta, però bueno, tornarem a començar a sumar de nou.
Ja ho veieu, el comptador de Miguel Ángel torna a estar en marxa i qui sap si de nou el Sabadell serà capaç de passar-se una altra dècada sencera sense que li remuntin a l'estadi.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
3.633 dies, és una autèntica barbaritat, com deia el Miguel Ángel, ara 12 entrenadors des de l'últim cop i 125 partits, gairebé una dècada sencera, sense cap marcador capgirat a la nova Creu Alta del Barça B, de Luis Enrique Martínez a l'Hércules d'un Vicente Mir, que per què no dir-ho també, s'està convertit en una autèntica bèstia negra recent dels arlequinats, com a mínim aquí a l'estadi Creu Altenc, ni més ni menys que aquesta ratxa trencada de 3.633 3 dies sense cap remuntada visitant. La primera oportunitat per obrir un altre cop aquesta nova ratxa d'aquest tipus, com deia el Miguel Ángel, qui sap si tant com una dècada sencera o més, la setmana vinent contra l'Orihuela, contra un equip de la part baixa de la classificació, encara no està confirmat, però si us voleu anar apuntant a l'agenda del partit, apunta a diumenge a les 5 de la tarda, reitero, encara sense confirmació oficial. 20 minuts clavats justament ara per sobre de les 2 de la tarda. Fem una aturada en el camí, el Roger Benet ens ven 4 coses i hem de marxar a la Nucía per parlar de futbol, però també per parlar de tennis.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
A Sabadell som tot això!
Som comerç, som entitat,
som cultura,
som esport,
som festa.
I a Ràdio Sabadell t'ho expliquem cada dia.
I tu, ja ho fas?
L'escola Sant Nicolau, escoltem
Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, que ja som de tornada aquí a l'Hotel Suite aquest dimarts 4 de febrer del 2020. No deixem encara el futbol, hem de passar per la Nucía per conèixer aquesta petita localitat de la província d'Alacant que acollirà el centre d'esport Sabadell a finals de setmana, diumenge. Però abans fem un repàs al futbol formatiu, en concret a la Lliga Nacional Juvenil, perquè el Sabadell Juvenil ha donat un pas pràcticament definitiu per ascendir a la divisió d'honor, a la màxima categoria del futbol formatiu juvenil, tot i no fer el seu millor futbol, perquè no dir-ho, amb el triomf per la mínima Olímpia davant del Cerdanyola, els arlequinats ja són el millor juvenil A de la Lliga Nacional amb 13 punts d'avantatge respecte als cerdanyolencs, el primer equip que no pujaria a divisió d'honor. Un gol del pitxitxi del Sabadell Juvenil, Xavi Laborde, va ser suficient per encadenar l'onzena jornada consecutiva invictes. Admetent, com diem, que no va ser una actuació memorable dels seus deixebles, el tècnic Miqui Lladó es felicita per tenir a aquestes altures de Lliga opcions intactes al títol.
El que els reclamava era que intentéssim arribar també al duel contra el Barça depenent de nosaltres mateixos per guanyar la Lliga, no perquè realment ho puguem fer. Al final és una fita molt complicada, però tot lo prop que estiguem del Barça sempre és el més lluny que estem, i així es demostra. Anirem a jugar contra ells doncs depenent de nosaltres mateixos i amb un gol en contra que li donarà la volta, i a 13 al Cerdanyola, que et dona molta tranquil·litat, però l'objectiu segueix sent estar el més a prop possible dels que van primers.
Queda clar l'objectiu, el juvenil A del centre d'esports és segon, a 3 punts de distància del Barcelona B, però això sí, amb una jornada menys, encara ha de visitar el Girona B, el conjunt arlequinat. De fet, els blaugrana es van veure sorpresos per un equip de la part baixa com era el Vilaseca, posant fi a una ratxa de 17 jornades sense conèixer la derrota, una volta sencera i una jornada més, i aquesta setmana tindran l'oportunitat d'enxampar-los a la classificació, amb aquesta distància mínima de 3 punts i a les portes d'un Barça B Sabadell a la ciutat esportiva Joan Gamper. Doble lectura de Miqui Lladó, d'una banda reconeixent que no poden deixar de mirar enrere i pensar en l'ascens, tot i que evidentment prefereixen ser ambiciosos.
El retrovisor el tenen, és inevitable, segur que els jugadors ho miren i nosaltres també ho acabem mirant, però el discurs és real i és el que volem transmetre. Al final tenim una plantilla que està treballant molt dur, tenim jugadors que són bons per la categoria, la dinàmica o les primeres 19 jornades de Lliga ens han somrigut i ens han afavorit en temes de resultat i a vegades també de joc, i volem anar al camp del Barça a treure els punts i a demostrar que som un bon equip i que som competitius.
Serà, sense cap mena de dubtes, un partidàs. L'altra part del balanç de Lledó, admetent que tot forma part d'una estratègia també, i és que mentre lluitin per la primera plaça i no estiguin centrats només en ascendir, és a dir, obviant els juvenils B de la Lliga Nacional, podran administrar millor la renda que tenen, que no passi, comencen a fer sumes i restes sobre la distància respecte als rivals directes per ascendir a aquesta divisió d'honor juvenil.
Amb aquesta mentalitat, jo crec que és molt més fàcil sempre sumar punts si et dediques a perseguir que no si comences a intentar que no t'atrapin, no? Aquesta filosofia de ja tinc el coixí i ara et jugo per mantenir, molts cops perds la identitat, el rival també preta, tothom ha de sumar punts i n'acabes perdent més del compte. Lo important és que avui en tenim 41 i molts de marge respecte al Cerdanyola i pocs de marge respecte al líder, que és el que volíem.
Per tant, distàncies mínimes mirant cap amunt en un Sabadell juvenil que està marcant-se una temporada històrica i que té més que encarrilat l'ascens a la divisió d'honor. També en aquesta Lliga Nacional Juvenil el Mercantil va caure en l'última jornada, però això sí, amb el cap ben alt a la seva visita a la ciutat esportiva Dani Jarque a Sant Adrià del Besòs. El 2-1 encaixat davant del juvenil B del Reial Club Deportiu Espanyol podria haver estat diferent si els graciencs haguessin sortit més endollats. Com a mínim, així ho indica el tècnic mercantilista Carlos López.
Nosaltres som un equip força sòlid, bueno, crec que un dels més sòlids de la categoria, i crec que aquests equips ens han de fer coses millors, no? o accions més bones per fer-nos un gol que no pas de com van ser els gols. I que és veritat que ells ens van dominar els primers 20, sobretot, però ja et dic que realment les aproximacions que tenen no són gairebé ni ocasions, i una és un fall de marcatge, l'altre un mal salt de pivot i un error defensiu, i bueno, al final ens condemna massa.
L'entrenador graciencs també ha explicat aquest punt irregular que estan demostrant enguany a la Lliga Nacional Juvenil. Quan ve amb el dades al Mercantil, és cert que acostuma a refer-s'hi ràpid, però tampoc aconsegueixen després donar-li continuïtat als bons moments.
Estem sent un pèl irregulars i potser quan tenim algun resultat negatiu sempre som un equip que s'aixeca i crec que no triguem més de dues setmanes en aconseguir fer un partit guanyat, no? Però sí que és veritat que aquesta continuïtat després ens està costant. Al final només hem guanyat dos partits seguits que són justament de Nadal, abans de Nadal, perdó, i ens està costant aquesta regularitat. Sí que és veritat que també crec que el calendari d'inici és força complicat. Llavors, bueno, doncs hem de passar-lo i aviam si potser tenim una miqueta més de regularitat en punts.
Una mica de turmalet el que està ascendint ara mateix a la Lliga Nacional Juvenil aquest club esportiu Mercantil, que manté un marge prudencial de 4 punts respecte al descens, ocupant ara mateix el conjunt graciencs l'onzena posició d'aquesta Lliga Nacional Juvenil.
Hola, sóc Carlos López, entrenador del juvenil del Mercantil, i escolto que a migdia a l'Hotel Suïssa a Ràdio Sabadell.
A cavall entre el tennis i el futbol, passarem els propers minuts del programa de l'Hotel Suís, perquè, com sabeu, el centre d'esports jugarà diumenge a la Nucia, en aquesta població que en els últims anys està apostant amb força per l'esport, situada a prop de Terra Mítica, entre Benidorm i Altea. És un poble petit, però que s'ha guanyat un raconet en el mapa gràcies a la pràctica esportiva. No només amb l'ascens de l'equip de futbol a la segona divisió B, també amb d'altres grans esdeveniments, d'altres esports, com ara l'atletisme o, per exemple, el tennis. Allà, de fet, l'Acadèmia David Ferrer ha obert una segona seu, a part de l'original, a Xàbia. El director d'aquesta acadèmia és un sabadellenc, en el seu dia tenista del Club Tennis Sabadell, veí primer de la Creu Alta, després de Can Rull, i que des de fa 8 anys dirigeix aquest projecte. Israel Bior, des de la Nucia, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Pel que ens comenten, el projecte esportiu de la Nucia en general, no del club de futbol la Nucia o de l'acadèmia David Ferrer, sinó pràcticament de tota la localitat, és força ambiciós, no?
Sí, aquí la veritat que en el tema de l'esport, pues, és un poble petit, això, uns 18.000 habitants o així, i en tema d'esport estan, en la ciutat esportiva s'estan volcant i estan fent moltes coses amb totes les disciplines, no només amb el futbol i amb el tennis, també fan tot el que tu has comentat. tema d'atletisme, pàdel, motocross, tot el tema de qualsevol tipus d'esport tenen. I això... tenen més projectes per fer més coses noves.
Ara et preguntaré pels nous projectes. T'anava a dir, Israel, que això en un poble que realment és molt petit, no? Queda entre el Tea i Benidorm, i potser molta gent, fins i tot aquesta temporada que s'ha colat aquí a segona divisió B, molta gent preguntava, però això de la Nucia realment on para? On està en el mapa? No? O sigui, és un poble petitó, realment.
Sí, no, és molt petitó. O sigui, és la, una vegada que vens, per exemple, per l'autopista, per l'AP7, i això és la sortida que has d'agafar a Benidorm, i llavors anar a tirar cap a dalt, 5 o 6 rotondes i arriba a dalt, és un poblet molt petit, és que és, això és molt petit, però la ciutat esportiva que té és enorme, és molt gran, comparar jo que he estat per Sabadell, per Barcelona i això, doncs és una ciutat esportiva doncs, de ciutat gran, realment.
A més, tot queda a prop, tot queda recollidet en aquesta àrea esportiva, la ciutat esportiva. De fet, ens deies avui que són instal·lacions realment espectaculars, que hi ha una aposta decidida al darrere i que des de la mateixa acadèmia veieu el camp, no?
Sí, nosaltres estem a l'acadèmia, està just una miqueta un turonet, una miqueta per dalt del camp de futbol i la pista d'atletisme, i des de l'acadèmia, per exemple, el partit del diumenge ho veuré des de l'acadèmia, és com el palco privat que tenim els de l'acadèmia, llavors el miraré des d'aquí, i estan invertint per fer tot el tema d'infraestructura, estan fent residències de 4 o 5 estrelles, estan fent de tot aquí, i la idea és que això molt més encara.
O sigui que diumenge veuràs el partit La Nucia Sabadell des d'aquest turonet, res, a... sí. Després si podem a @radiosabadell a través de Twitter penjarem la imatge que ens has enviat d'ara fa un moment, o sigui d'avui mateix des d'on estaves, sí. Que és amb pistes treballant cap a l'estadi olímpic Camilo Cano, que és com es diu l'estadi del conjunt alacantí. No sé si et tiraran els colors, si aniràs fins i tot amb algun detall del Sabadell o no ens passem.
No, jo vaig amb el Sabadell, a part tinc la samarreta que tinc, que agafo cada any i tot això, i sí, jo vinc a veure amb la samarreta del Sabadell i que sí. No hi ha cap problema.
Doncs estarem pendents llavors de l'acadèmia i buscarem a l'Arlequinat que estigui allà per poder saludar-te. Clar, una acadèmia, que ho dèiem ara, que ha optat per la Nucia com a segona seu, el propi David Ferrer diria que és de Xàbia i per tant té a la seva localitat el que va ser l'origen d'aquesta acadèmia, però m'imagino que una mica doncs amb el que dèiem abans, no? El fet de ser una localitat que està sent un centre neuràlgic cada cop més de l'esport en aquella zona, al final heu acabat decidint per la Nucia com a segona seu.
Sí, és que aquí s'estan donant moltes facilitats per poder fer tot el tema de l'alt rendiment i de poder treballar molt més fàcil, que llavors a Xàbia estan una mica més limitats pel tema del terreny, aquí no, aquí hi ha molt més terreny, hi ha moltes més opcions de créixer i de fer moltes coses noves.
Et pregunto de seguida pel tennis, abans per rematar el tema de la Nucia en general com a ciutat esportiva, perquè déu-n'hi-do tot el que ens expliques, ens deies que encara han de venir més modalitats, més infraestructures noves, o sigui, la idea és créixer encara més?
Sí, ara estan acabant de fer el segon pavelló cobert que tenen, que estan acabant de fer, i després i la residència, que acabaran al maig, i després volen fer també una piscina d'aquestes donades, que no sé exactament ben bé com funciona, perquè no ho sé, diuen que volen que sigui de les més grans d'Europa, i després també volen fer un centre hípic, i un hospital clínic d'aquests de rehabilitació, recuperació d'esportista i tot això. Això és el que jo he sentit que m'han dit que volen fer, que estan mirant per començar a fer a partir de l'any que ve.
Déu-n'hi-do, o sigui que al final faran d'allà. Sí, sempre hem pensat en aquella zona, Benidorm, evidentment Alacant o Elx, la Nucia, haurem de posar-ho ja subratllat en majúscules en el mapa de la província. Et pregunto per aquesta acadèmia David Ferrer, fa 8 anys que estàs allà, n'ets el director, presenta'ns una miqueta el projecte.
Bueno, nosaltres vam començar a Xàbia amb un número així de jugadors, més de 4 o 5 jugadors de competició, i a poc a poc vam anar creixent, vam començar a venir més gent a entrenar amb nosaltres, i ara estem amb uns 45-50 jugadors de competició d'alt rendiment, a part de l'escola base i adults i tot això, que és, això ho portem també nosaltres, però ho tenim a part, i tenim de tot tipus de jugadors, des de jugadors que intenten arribar a ser professionals, que estan actualment entre els 250 del món i això, amb alguns juniors que estan jugant als grans amb juniors, tenim un noi que va fer final de Wimbledon Junior l'any passat, i estem això, llavors tenim des de, també de 12 a 30 anys que estan començant a jugar en el circuit europeu sub-14, que han anat a jugar al Mundial sub-14, tenim una mica de tot, i de tant en tant també tenim una jugadora de Sabadell, que és del tenis Sabadell, que també ha vingut a entrenar aquí amb nosaltres, tenim una mica de tot.
La veritat, ahir, per exemple, compartíem taula a la nit en el sopar del Panathlon Club Sabadell amb la gent precisament del Club Tenis Sabadell i ens explicaven una miqueta com és de difícil en el tennis actual poder situar a tenistes a primer nivell mundial, no? A posar-los a l'aparador i que puguin tenir una carrera com a tenistes. Podríem dir que esteu especialitzats precisament en això, en aquest salt a l'elit?
Sí, intentem sobretot ajudar en els jugadors quan ja comencen a partir dels 13-14 anys a fer aquest salt cap a cap a ser professionals i arribar a l'elit. Llavors intentem, però sobretot, que fins als 17-18 anys continuen amb els estudis i puguin compaginar, que tenim un acord amb dos col·legis perquè puguin compaginar estudis i tenis, i als 18 anys pues, que puguin decidir si fer el salt a l'elit, i ja depèn del nivell que tingui cada jugador, o intentar aconseguir una beca als Estats Units, o continuar estudiant a Espanya, o qualsevol altra opció, però que tinguin les tres opcions per decidir amb els 18 anys.
Tu, Israel, durant molts anys t'hem vist també competint com a tenista al Club Tenis Sabadell. Crec que fa un parell d'anys que ho vas deixar i que ara ja exclusivament centrat en aquest rol que ens expliques ara, en la faceta més formadora, podríem dir, però no com a tenista, no?
Sí, bueno, jo els últims anys sí que estava jugant amb el Tenis Sabadell fins l'any passat, i era ja, arriba un moment que ja tinc una edat i tinc tot això i que ja no estem, ja no estic tan en forma i ja no... Doncs no podia defensar i no donava el nivell ja. I ara sí que estem tot el tema de formació. Jo amb el Tenis Sabadell sempre li estaré agraït per tot el que m'han donat i tot el que m'han ensenyat.
Per anar acabant, et pregunto per reptes de futur. El projecte és engrescador, té ja uns quants anys, per tant ja està del tot consolidat. Ara, a l'hora de créixer de cara al futur, quins reptes teniu entre mans?
Bueno, sobretot nosaltres el que volem és arribar ja a consolidar-nos com una acadèmia referent, que més o menys ara ja estem consolidats i molt ben valorats, i aconseguir un d'aquests jugadors que han començat amb nosaltres amb 12-13 anys pues, que arribin a l'elit. És el somni que tenim, que un jugador ja format per nosaltres des del principi, que arribin ja a dalt a l'elit.
Doncs estarem ben pendents, a veure si arriba, per exemple, deies la jugadora de Sabadell, per ser el seu nom?
És Bruna Casasampera.
Ah, sí, justament ahir parlàvem d'ella en aquest sopar que dèiem del Panathlon Club a la gent del Tenis Sabadell. Doncs tant de bo que puguem veure-la d'aquí a no pas gaire a l'elit, per què no? I per cert, ja que t'he preguntat per la Nucía, que te les viu per allà. No sé si vius, crec que no vius a la Nucía, sinó que treballes allà, que desplaces. Com es viu per allà?
Sí, jo visc a Xàbia. Bueno, aquí la veritat que la temperatura és espectacular. Vam tenir ara fa un parell de setmanes d'aquesta aigua que va caure i tal, però normalment la temperatura és espectacular. Aquí estem, per això, amb màniga curta, pantaló curt, entrenant, i o sigui, la temperatura és molt més suau, tot molt més tranquil. No és tan forta com aquells freds que a vegades t'agafa. L'únic que sí que hi ha una miqueta més d'humitat.
L'any passat vam estar precisament a Benidorm per la Setmana Santa i ens va caure un aiguat, que jo crec que feia molt de temps que no patíem per tanta aigua, però...
Aquí normalment no plou, però quan plou molt.
Amb mala bava, no?
Sí.
Doncs, home, avui no és un dia per tenir enveja d'aquesta temperatura, perquè déu-n'hi-do, aquí a Sabadell també, caloreta primaveral, en comptes del que seria habitual ara al mes de febrer. Israel Bior, ha estat un plaer descobrir una miqueta els secrets d'aquesta acadèmia David Ferrer, i sobretot que fossis els nostres ulls allà a la Nucía. Diumenge busquem a la samarreta arlequinada a l'acadèmia, que estarà veient el partit del Centre d'Esport Sabadell, i ens saludem en persona. Una abraçada enorme.
Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada. Adéu.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell. Sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
T'apassionen els esports de fons? Tretze, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
that's just the way it is.
I arribem a les 3 de la tarda, última pausa feta després d'haver descobert una miqueta aquest projecte. Déu-n'hi-do, ara ja hem ubicat en el mapa la Nucia, però sobretot en el mapa esportiu, perquè el projecte és megaloman, és una passada tot el que estan arribant a construir allà en un poble petit, però que s'està convertit en una referència esportiva de la zona. Canviem radicalment de qüestió, anem al futbol sala local. Tenim segona i tercera per endavant, comencem a la categoria de bronze del futbol sala estatal. Des del passat 23 de novembre, que no podem parlar d'un triomf del Club Natació Sabadell en aquesta categoria, i avui malauradament tampoc podrem fer-ho. La contundent desfeta per 6-1 a la pista del Manresa ha estat la 8a jornada consecutiva sense conèixer el triomf per un conjunt, el de Borja Burgos, que travessa actualment la pitjor dinàmica dels 16 equips que formen el grup. Arnau Ametlla, jugador nedador, no acaba d'explicar-se el gir de 180 graus que ha donat la situació del club, com diem, d'estar a la part alta de la classificació lluitant pel play-off a veure's a tocar de la baixa.
Costa de creure, perquè sobretot per l'inici tan bo que vam fer, amb una plantilla completament nova i fins i tot a nosaltres no ens sorprenia perquè sabíem del potencial, però la gent que està fora del club i fora de l'equip pot ser que sí que li podia sorprendre una mica la situació de l'equip. Ara la realitat és la que és, que estem una mala ratxa, que la situació no és la millor i no és la que voldríem tots, i que a dia d'avui hem de mirar més cap a la zona baixa que cap a la zona alta.
Per acabar de fer-nos una idea de com és de profunda aquesta crisi de resultats del Club Natació Sabadell, es presentava el conjunt sabadellenc al derbi contra l'Escola Pia el passat 30 de novembre com a quart classificat, és a dir, gairebé a principis de desembre, dins del play-off, amb 21 punts, i avui l'equip en té 23, només dos més, és 11, a 11 punts d'aquestes places de play-off. Per tant, el tren sembla que s'ha escapat, i a només un del descens. Per tant, com deia abans, agafant les paraules literals de l'entrenador del juvenil a Arlequinat del Sabadell, Miqui Lladó, mirant pel retrovisor més que no pas mirant cap endavant. Una de les lloses dels nedadors durant tota la temporada està sent la manca d'efectivitat de cara a porteria, un contratemps que s'ha accentuat en aquestes últimes setmanes i que també es va fer palès al Pujolet de Manresa. Als peus del mateix Ametlla, per exemple, encara la primera part, van tenir una molt clara per posar el 3-2.
Vaig ser jo i sí, va ser molt clara, la veritat. No, va ser així, va ser un 2-1 que vam portar molt bé i quasi a porteria buida o a porteria buida, doncs la vam fallar. És una assignatura pendent que sabem ja quasi bé des de principi de temporada, la falta de gol que teníem o la falta d'encert. Una de les causes principals també és la baixa d'en Dani Castro, que en aquest sentit per nosaltres sí que és important, però aquesta ocasió d'ahir és un clar exemple del que ens està passant en els últims partits.
Ja ho escoltàvem la setmana passada, per tant, Dani Castro, una absència molt destacada en les últimes setmanes per un Club Natació Sabadell que sembla estar en caiguda lliure. El Manresa, el seu butxí aquesta última setmana, és ara l'equip que marca la zona privilegiada i qui s'enfrontarà precisament aquest cap de setmana a la Pia, candidata a rebassar-li la plaça amb 3 punts menys que no pas els del Bages. Els homes de Pedro Donoso no van tenir problemes per desfer-se del penúltim classificat del Pallejà per 6-2, tot i l'aclaparador resultat. El jugador escolapi Jordi Torres parla d'un duel prou competit.
De victòria fàcil res, la veritat és que penso que fins al tram de la segona meitat no vam poder encarrilar el partit. Com tu dius, és un rival que no li surten les coses, però penso que és un rival que no reflexa la seva posició a la classificació, no? Jugadors molt experimentats, doncs que per el que sigui no els estan sortint les coses com voldrien, però igualment penso que és un rival complicat.
Rival perillós, els escolapis van consumar així la seva bona ratxa al carrer Garcilaso amb 10 punts dels últims 12 quedant-se aquí al centre de la ciutat. És veritat que al principi els de Pedro Donoso no acabaven de donar amb la tecla ni tan sols al seu pavelló, però ara les coses la veritat és que han canviat, i de quina manera. Per Jordi Torres s'ha d'aprofitar el bon moment, especialment davant l'afició.
El fet de jugar a casa també penso que és vital. Nosaltres ara, tenint en compte el partit de la setmana passada, dels propers 3 partits, 2 són a casa, llavors penso que és vital que puguem treure resultats positius, perquè estem en un moment de la Lliga que potser donar aquest canvi, no?, cap a dalt i seguir a dalt en el tram final, no?, que és on volem estar, vaja.
Volen estar a la part alta i, per tant, aquesta setmana tenen també molt marcada la cita que tenen al calendari. El futsal Pia continua sisè amb 31 punts, però els Escolapis són a 3 de la zona de playoff i tenen un partit directe, podríem dir, contra el Manresa.
Hotel Suís.
30 segons per sobre de 3 quarts de 3 de la tarda. Per cert, un petit apunt sobre el centre d'esports Sabadell. La setmana passada es van incorporar en el mercat d'hivern en els últims dies tant Carlos Beitia, jugador cedit per part del Villarreal B, com també Xiquer Ozerinjauregui, que va rescindir amb el Betis, jugava el seu filial al Betis Deportivo i va arribar a la nova Creu Alta com a jugador fitxat, ocupant una de les fitxes sub-23. Encara no han estat presentats, tot i que els vau poder escoltar en la prèvia del partit contra l'Hércules aquí a Ràdio Sabadell, el Sabadell en joc. I finalment, dijous, demà passat, serà la presentació oficial dels reforços al mercat hivernal del Centre d'Esports Sabadell, després d'haver-se estrenat en una convocatòria, però encara no haver tingut minuts amb la samarreta arlequinada. Demà, per cert, qui parlarà serà el golejador. L'últim partit, Boris Garros. Tindrem temps demà, per exemple, per comentar la seva ratio golejadora, un gol cada 118 minuts, per tant, el que millor promig té de tota la plantilla. Fet el parèntesi, Roger, anem a parlar de la tercera divisió de futbol sala també. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. I ho fem amb una persona que va bevent aigua, ara fes-ho amb calma, que com portes la veu, Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, bona tarda.
Bé, prou bé, prou bé.
A veure si aguanta.
A veure si aguanta després de fer-nos patir el cap de setmana, especialment a la pista de l'Obert Gràcia. No sé si et vas deixar la veu allà o no, però es va notar l'entrevista després amb Guillem Correro. Ahir t'escoltàvem parlant d'handbol. Avui, de futbol sala, ens comentes la tercera divisió, Sergi, amb un enrenou que déu-n'hi-do, no?, la que es va muntar en el duel que enfrontava els dos primers classificats del grup 1 d'aquesta tercera divisió. Era un partidàs, Arenys de Munt contra Amics del Pou Nou Escorial. I explica'm una miqueta, Sergi, què va passar, com va anar la cosa?
Així va anar. A veure, segon contra primer, com dius, recordem que només els dos primers són els que s'acaben classificant per les fases d'ascens i, per tant, era un duel importantíssim per seguir ampliant distàncies amb tots els perseguidors que hi ha ara mateix. Hem parlat amb el Cinto Aranda, el capità de l'Amics del Pou Nou Escorial, que a les xarxes socials va ser molt i molt crític amb l'arbitratge.
No parlo només d'arbitratge, però el punt crític a les xarxes socials seria prou habitual també anar al cinto a les xarxes socials, perquè déu-n'hi-do.
Ja saps que ell sempre parla sense pèls a la llengua. En aquest cas, a més, jo diria que quan va escriure tot el text a les xarxes socials estava encara amb el calentón. Avui hem parat ja més en fred, ho hem analitzat més amb calma i ens situem una mica. El partit anava 0-0, minut 12... y va a comenzar todo plagado. ¿Qué es el relato que hace Cinto Aranda?
Un jugador nuestro se da un codazo, pero no sé si querer o sin querer, pero da un codazo, se queda en el suelo tirado. El jugador parece que se va a parar, pero sigue a jugada y mete gol. Entonces, bueno, ya no hay un poquito así de ricirrace y bueno, Julio se encarga con un jugador. Julio es antiviolencia total, o sea, que me digas otro, vale, pero Julio nada. El árbitro lo expulsa porque se queda un cabezazo. Nuestro portero tiene una tarjeta amarilla, se mete en pista estando en el banquillo, le enseña la segunda y bueno, y decide el capitán de ellos decide dejarse meter el 1-1, dejarse meter el empate, y la verdad es que bueno, es admirar, y habla con él en privado y muy bien por parte suya. Ningún jugador más quería, ni Tati la entrada tampoco quería, digan lo que digan, fue el capitán el que lo propuso y así fue.
En resum, Adri, que el capità d'ells al final decideix que es deixin marcar el gol, per tant, l'Amics del Pau Nou Escorial empata un, però clar, té una mica de truc la cosa perquè amb les expulsions l'equip dels Marinals va estar en inferioritat durant els següents dos minuts i l'Arenys de Munt ho va aprofitar per posar-se 3-1 en aquells moments.
I sospito que la polèmica no va acabar aquí, no? Va haver-hi una altra expulsió després dels sabadellencs, unes quantes decisions arbitrals més que no van acabar de fer el pes als de Fernando Castejón, com per exemple vèiem a les imatges de les xarxes socials que dèiem abans que havia publicat el Cinto Aranda amb gestos clars de reprovació, de crítica per l'arbitratge. I al final què?
I al final, doncs un partit així només podia tenir un desenllaç increïble com el que va tenir. A falta de pocs segons, l'Arenys de Munt guanyava per 4-3, però aquest equip, l'Amics del Pou Nou Escorial, ja ha demostrat en més d'una ocasió que no rendeix mai.
tiene muy buen equipo y la verdad que se puso muy cuesta arriba por, como te has dicho, toda la polémica de la primera parte fue escandalosa. Y el último gol sí, fue la falta de, no sé si eran 12 o 11 o 12 segundos quedaban, jugando de 5, marcamos el 4-4. Incluso luego robamos el balón y estuvimos a punto también de meter el 4-5.
Empat a 4 al final, Adri, que deixa l'Amics del Pau Nou Escorial líder, amb 5 punts d'avantatge respecte als aranyencs i 6 per sobre el tercer. I el pròxim compromís davant un conjunt de la part mitja, l'Olímpic La Floresta, dissabte a 6:45, amb tots aquests sancionats.
Doncs amb sancions, per tant, amb baixes de cara al proper compromís, però de moment salvant aquesta distància, mantenint el marge respecte al seu més immediat perseguidor per l'empat del conjunt dels Marinals. I resultat calcat també, 4-4, fent el joc de paraules fàcil, el que van arrencar també el grup Zarraona a la pista de l'Arrels, no? A més, amb un desenllaç similar.
De veritat que t'he escrit aquest èxit, de veritat que ho he fet sense, absolutament sense voler, t'ho dic la veritat, Adri.
No, van arrencar la pista de l'Arrels un 4-4, molt bé. Premi literari per Sergi Parc, explica'ns ja que estàs al partit, més enllà de l'anècdota.
En tot cas, va, anem al que és important, que era un altre duel relativament directe amb dos equips que es troben en aquests perseguidors d'aquesta zona privilegiada i que busquen apropar-se als play-off. I a falta de 2 minuts, l'Arrels també guanyava 4-3, però va aparèixer la figura del capità Jaume Figueres.
Acaba la primera part amb 2-2, ens adelantem, marco jo el 2-3, de fet en remunt en 4-3 i sortim de 5 i marquem el 4-4. Inclús vam poder estar guanyant perquè l'últim minut va ser un minut boig, que podíem haver guanyat nosaltres, podien haver guanyat ells, i al final empat. Però bueno, ja et dic que l'Arrels m'ha semblat un molt bon equip i jo crec que és un bon punt si dissabte contra l'Estel a casa guanyem.
Com ha dit Figueres, el pròxim compromís dels arraunistes serà a Cal Balzac contra el penúltim classificat, Adri, l'Estel Vallseca. Un partit, jo diria, absolutament trampa, perquè tot i que els tarragonins venen de perdre, portaven una dinàmica molt positiva de resultats, i sense anar més lluny, la setmana passada van acabar amb la gran ratxa que duia el líder Nou Escorial. Jaume Figueres és conscient de tot plegat.
No sé si les 10 o 12 primeres jornades ho van perdre tot, i ara porten 8 o 10 partits, vull dir, la resta, que no sé si només n'han perdut un o dos, vull dir, que és un equip perillós. Ha recuperat jugadors, jo en conec un parell de jugadors que no hi eren i ara ja hi són, i és un equip que, a veure, la primera volta va ser molt dolenta i els hi costarà, però a partir d'ara trauran resultats. I nosaltres a casa estem perdent molt punts i no podem perdre tants punts i hem d'assar de guanyar si o si dissabte contra l'Ester.
Doncs partit d'alta dificultat pel grup Zarraona, recordem el dissabte a 9:15 a Cal Balzac per un grup, Cedric, que és cinquè a 4 punts de la zona de privilegi.
Per tant, també un perseguidor per intentar colar-se en aquesta part alta de la tercera divisió de futbol sala. Desitjant, estic ja a veure la setmana vinent amb què ens sorprèn el Sergi Parc després d'aquest arrencat a les Rels amb l'Estel, que també donarà de sí. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara, Adri.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Els últims minuts del programa d'avui els dedicarem al món de la cistella d'entrada a la Copa Catalunya amb el Bàsquet Pia, que es va retrobar amb el triomf davant la seva afició i, a més, en un derbi vallesà, el 79-66 contra el Bàsquet Castellà. Tot just la tercera victòria de la temporada de l'equip de Jaume Prat al carrer Garcilaso permet al conjunt sabadellenc tornar a sortir de la zona calenta del grup 2 de la categoria d'aquesta Copa Catalunya. No vull fer un altre joc de paraules amb la secció que tenim aquí a l'Hotel Suís, però com si d'una porta giratòria es tractés, la Pia està entrant i sortint constantment dels llocs de promoció de permanència i ara toca la part, podríem dir, més positiva d'aquest gir, agafant aire de nou, derrotant un equip al castellarenc, que també és un rival directe i aquí els escolapis ja havien superat a la primera volta, en aquell cas a domicili, a Castellà del Vallès. El tècnic Jaume Prat es mostra alleugerit pel fet d'haver aconseguit un bon resultat en aquest primer partit com a local del 2020, sobretot amb tot el que li ha costat al conjunt sabadellenc que arrenca aquesta temporada especialment jugant a casa.
Per nosaltres, començar la segona volta tenir nostre dia a casa era important i de moment, doncs com tu dius, per nosaltres era aquest any no està sortint massa bé els resultats a casa, però aquesta segona volta l'hem tret, no? Primer
Han tret el primer, una bona via d'entrada al 2020 en els partits del carrer Garcilaso. Va ser una gran actuació, la veritat, col·lectiva de tot l'equip, amb 5 jugadors escolapis en dobles dígits anotadors. L'únic pro que li posa Jaume Prat als seus homes és el defectuós començament del partit. L'inici, el 2-10 de sortida, es va acabar resolent amb escreix, però l'entrenador avisa.
Ens costa no entrar, entrem un pèl ansiosos amb la necessitat de tinguer a votar, i això, doncs, hi ha alguns partits que ens passa factura, no? Hem de millorar aquí, als inicis de partit i sobretot controlar aquestes ànsies que tenim tenim la necessitat de notar, quan no és així, vull dir, tenim la necessitat de jugar bé i treure bons tirs i a partir d'aquí, doncs els percentatges seran bons.
Doncs en aquesta Copa de Catalunya, tan igualada com sempre, el bàsquet Pia, que es mou en terra intermitja ara mateix. Aquest dissabte, per exemple, es veurà les cares amb l'equip que marca el perill, la S, desè, amb un triomf menys que els Escolapis, que són novens, just un lloc per sobre, amb un balanç de 7-8. 7 victòries, 8 derrotes pel conjunt Escolapi. I el Global Bàsquet, de la seva banda, ha encaixat la sisena derrota de la temporada a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, desfeta contundent, a més, pels homes d'Òscar Trigo, que van caure 45-69 contra el líder, el cervigès Burgos, al pavelló del Nord. I això que el primer quart va acabar amb un 15-12, favorable als sabadellencs, però a la segona meitat es van desfer amb tan sols 18 punts anotats en els dos últims quarts. Es van anar desinflant a partir del tercer període, on es va notar la profunditat de banqueta, la diferència sobretot entre el conjunt sabadellenc i el rival, segons ha explicat Carles Molina, que va jugar els 40 minuts i autor de 20 punts al global.
La veritat és que vam fer dos primers quarts molt bons, tot l'equip estava molt enxufat i el tercer quart sí que és veritat que vam començar una miqueta dispersos, no? I ja ells, com tu dius, no? Ells són molt bons, és un equip que està lluitant per pujar a divisió d'honor i es va notar, no?, la seva qualitat també. A més, nosaltres no teníem moltes rotacions i ells eren més de 10.
La derrota, però, podria ser previsible veient el potencial del rival. Ara l'equip de Trigo prepara un partit que sí que serà fonamental, com és el de dissabte a les 4 a la pista de l'UCAM, a Múrcia. Dues victòries separen els dos equips, amb la qual cosa és potser l'últim tren per enganxar-se als quatre primers classificats.
Portem una dinàmica... Sí que és veritat que hem perdut partits, doncs que vam perdre contra Saragossa, per exemple, que era un partit que nosaltres havíem de guanyar, però vam guanyar contra Múrcia, així que el nostre rival com més directe segurament és Múrcia, no? Llavors, doncs és... La veritat és que és molt important, no?, el partit d'aquesta setmana.
Partit importantíssim. Si l'UCAM és quart, el Global és ara sisè, empatat a 4 triomfs amb la penya, amb el Joventut, que és cinquena, però que això sí, ha jugat un partit més. Com sempre, repassem també el menú de demà aquí a l'Hotel Suís. A partir de les 2 seguirem el dia de tornada als entrenaments del Centre d'Esports. Escoltarem a Boris Garros, que ha de comparèixer en roda de premsa, el golejador diumenge contra l'Hèrcules. També buscarem més vincles entre Sabadell i la Nucía. Rebrem l'últim entrenador que va ser remuntat a la nova Creu Alta, David Pirri, precisament, per parlar, això sí, dels èxits que està aconseguint a Xangai, a la Xina. També futbol territorial, una mica de voleibol, o estarem atents al partit de Copa Federació de Waterpolo Femení, que al vespre demà jugaran l'Estelpul Femení i el Centre Natació Mataró.
Hotel Suís.
Tot això d'aquí a 23 hores i 40 segons. Demà a les 2 per 8 ja n'hi ha prou. Una abraçada enorme des del control de so del Roger Benet. Podeu tornar a escoltar aquest programa, tota la programació de Ràdio Sabadell i també totes les informacions relacionades amb Sabadell a @RadioSabadell a través de Twitter o si no a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa. Adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.